Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Hola, bona tarda. A Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò, torna a ser aquí. Som a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. Avui l'equip està format per Andrés Llost com a tècnic i Cristina Junyent qui us parla. Us enviem una abraçada i especialment ben forta a qui m'aparra. Podeu trobar el programa a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVoox, ja sabeu, amb dues os. I si teniu més curiositat, busqueu el blog del mateix nom del programa, fenomensnaturals.net, on hi trobareu més informació i l'enllaç a les fonts. Comencem! Avui presentem un projecte de barri, de districte, de fet. Una revista que explica les notícies dels barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi, que són la Bonanova, Monterols, Galbany, el Turó Parc, el Puiget i el Ferró, Sarrià, les Tres Torres, Vallvidrera, les Planes i el Tibidabo i Pedralbes. Això diu l'encapçalament de la revista. El Jardí és un projecte cooperatiu amb representació dels diferents barris a l'equip que el gestiona. I per explicar-nos el funcionament de la revista, avui tenim amb nosaltres a Enric Capdevila. Bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda, Cristina.
Que la revista El Jardí, quants anys fa que existeix?
Mira, doncs aquest any farem el 9è aniversari i el primer número va ser el novembre del 2014. Va néixer com la revista de Sant Gervasi i ja fa uns anys, el 2018 vam ampliar a Sarrià i Sant Gervasi i ara ja estem tot el districte. Hem de dir que també tenim, m'agrada que diguessis tots els barris perquè tenim una vocació localista, no?, de proximitat, i tenim el Pedralbes, que no forma part del districte però que el reclamem, com bé saps, doncs una part del districte, sobretot Sarrià.
Sí, per això ho he dit l'últim una mica per fer èmfasi. I podries fer 5 cèntims del conflicte de Pedralbes amb Sarrià, perquè potser els nostres oients o no el saben o no el recorden.
Val, diguéssim que com molts barris d'aquí de la part alta de la muntanya, de la plana de Barcelona, ens sentim municipis independents, que l'annexió a Barcelona va ser en alguns casos, diguéssim, forçada. I en aquest repartiment amb Barcelona, diguem que Pedralbes i la zona al voltant del monestir de Pedralbes va caure en el districte de les Corts. El vincle del monestir amb Sarrià és antic perquè d'alguna manera hi havia, doncs, bueno, el barri de Sarrià i els vilatans i vilatanes de Sarrià d'aquella època és qui mantenien el monestir en un inici i tenien un vincle ja no només d'anar-hi als serveis religiosos, sinó de manteniment del monestir. Però bueno, la ciutat va dictaminar que pertanyia al barri de les Corts i el seguim reclamant, el sentim nostre.
Clar, quan parles d'aquella època, parlem del segle XIII, no?
Tot es va iniciar, sí, sí.
Tot es va iniciar, el monestir és del segle XIII. Jo pensava que el fet que passés a les Corts va ser quan els ajuntaments democràtics...
Correcte.
Va, d'acord, o sigui que ha pertangut segles al barri de Sarrià i després va convenir que passés el de les Corts.
Exacte.
Ho entenc bé, no?
Sí, sí.
Doncs molt bé. Llavors, amb quina inquietud va sortir una revista com El Jardí?
Val, doncs el Jardí s'emmarca en les revistes, diguéssim, independents, locals, en el nostre cas, que és cooperativa, amb la vocació de donar informació més territorial i una mica de la gent del barri per la gent del barri, perquè en el fons tenim molts lectors dels diferents barris que conformen el districte i tenim també molts col·laboradors i col·laboradores que pertanyen al districte, amb la qual cosa és un diari que el que intenta és complementar les notícies generals que tenen altres mitjans, com pot ser televisió o diaris més generalistes, amb una informació més local. De fet, el mix de qualsevol, diguéssim, persona avui en dia atany una lògica molt de notícies generals però també de notícies locals, no? I volem ocupar aquesta, aquesta vessant i va néixer amb aquesta vocació.
Amb aquest nínxol. Quan em parles dels col·laboradors dels diferents barris o els representants de diferents barris, hi són representats tots els barris que hem mencionat abans? O podem fer una crida perquè si algú li ve de gust i no diem el barri o no està representat al seu barri, s'hi afegeixi?
Diguem que la vocació del diari és de ser plural. Plural a nivell de territoris, plural a nivell d'idees polítiques, plural a nivell d'inquietuds, perquè tenim moltes seccions, des de la part social, cultural, política, d'alimentació... O sigui, qualsevol persona que vegi infrarrepresentada o que no veu reflectida inquietuds o curiositats que té, doncs està superconvidada. El que sí que vam fer és, a part de col·laboradors que estan per tot els barris del districte, l'any passat, al mes de desembre, vam crear un nou consell rector, que és la junta de la cooperativa, on vam entrar 9 persones, i aquí sí que vam tenir vocació de que fossin de tot el districte, i tenim persones nominals per cadascun d'ells. Aleshores, jo crec que més o menys de tots, m'agradaria fer reflexió sobre els que hi ha, o sigui, els barris de muntanya, que fem els globalitzem d'alguna forma. Hi ha 2 persones, el Salva Ferran i la Roser Argemí, que d'alguna forma hi tenen contacte, viuen allà, amb la qual poden fer de pont de qualsevol inquietud, qualsevol campanya, demanda o curiositat que hi passi. També hem de saber que no tots els barris tenen el seu consell de barri, o sigui que d'alguna manera el que passa en els barris passa a molts diferents nivells, no? Però alguns estan com més estructurats, no? Doncs muntanya estarien 2 persones en el consell rector. A nivell de Sarrià tenim 2 persones, el Jordi Bosch i el Jesús Mestre. A nivell de Ferrogalbany tenim l'Araceli Vilarrassa. I a nivell de Cassoles Galbany estaria jo mateix. O sigui, sí que hem tingut la vocació de tenir vocalies territorials per poder garantir una mica aquests vasos comunicants amb el territori, però el Consell Rector està obert a més gent i a més col·laboracions. O sigui que...
Doncs ja ho sabeu, oients. Oient, de tota manera, està molt bé que diguis els noms perquè així, quan ho sentin els nostres veïns, es puguin adreçar a les persones que corresponguin. Llavors, dius que és una cooperativa. Què significa una cooperativa? I quins perfils composen una cooperativa? O concretament la del jardí. Comencem pel jardí i després hi entrarem a les cooperatives.
Sí, mira, em remonto una mica a l'inici. A l'inici és una idea de 2 persones, de 2 veïns, que eren el Martí i el Jesús, que d'alguna forma van veure aquesta necessitat d'aquestes notícies locals. Ja hi havia algunes revistes en el territori, però que eren molt comercials, molt orientades a fer publicitat, i volien més opinió, més debat i més col·laboradors, amb la qual fer alguna cosa més participatiu, i van crear una societat limitada. Així va néixer, amb una SL que era Sant Gervasi i amb la revista que era Sant Gervasi, que era una part d'un districte que és molt dormitori i faltava una mica de sentiment de pertinença, se faltava una mica d'algun vehicle, que fins i tot no hi ha una plaça major, o sigui, calia algun mitjà que vertebrés el que passa, perquè passen coses a Sant Gervasi, sí, evidentment, i va néixer així. Llavors, després de 4 anys d'anar creixent i d'anar musculant i de tenir èxit, van dir, doncs, per què no fem el pas a Sarrià? En aquest pas a Sarrià van veure que necessitaven una mica un altre vehicle, que no fos la SL que havien constituït, i aquí va haver també una mica l'acompanyament o la lògica d'anar a un vehicle societari que fos més de l'economia social i solidària, que era una cooperativa. Aquí es va fer un Verkami per intentar publicitar el pas a ser cooperativa i convidar a tothom a participar. I així va néixer, diguéssim, a la tardor, al setembre del 2018, el primer número, ja com a cooperativa, i ja no només com el diari de Sant Gervasi, sinó com el jardí de Sant Gervasi i Sarrià. Ja va estar en tot el districte. Anar cooperativa el que ens permetia, i també naixent amb un Verkami, era el fet de fer partícips als consumidors, als usuaris. I la cooperativa que vam crear, perquè hi ha de diferents tipologies, no era de treball, sinó que era de consumidors i usuaris. O sigui, l'objectiu era poder fer arribar a la gent del territori una premsa, diguéssim, crítica, independent
i local,
exacte. Llavors, la normativa de les cooperatives i sobretot de les cooperatives, en el nostre cas d'usuaris i consumidors, perfila tres tipus de socis, que són els socis usuaris i consumidors, són els que llegeixen, els que volen usar la part lectora de notícies que es generen, no? Després hi hauria els treballadors i finalment hi hauria els col·laboradors, que són els que participen de les activitats que requereix tirar endavant una cooperativa de premsa local, però que no són els periodistes, que és una mica el nucli. I a partir d'aquí també van néixer figures per fora de la cooperativa, com serien els anunciants, els col·laboradors, els donants, etc. No? Uh-huh. I d'alguna manera la voluntat és tenir una comunitat articulada per estar ben documentada i tenir opinió sobre el que ens passa i ens neguiteja en el territori.
I per fer barri.
Totalment.
Quina mena de notícies publiqueu? Perquè entre els col·laboradors, que potser fan més opinió, i els periodistes potser fan més informació, o és una intuïció meva que s'ha de matitzar?
Mira, el primer seria visualitzar que tenim com dos productes que són molt diferents. Un és el diari gratuït que repartim a 200 punts del territori i que són 212.000 exemplars. Diguéssim que aquí té un contingut una mica més reposat del que ha sigut important durant aquell mes, vale? Perquè es reparteix el primer dijous de mes en aquests punts de distribució.
És mensual.
És mensual. I l'altre seria una mica el que ha anat creixent en l'últim any, últims anys, que era les notícies diàries. Aquí hi ha un web i tot de xarxes, diguéssim, d'Instagram, de
Telegram,
etc., que fem notícies una o dues al dia per mantenir una mica l'actualitat. Llavors, jo crec que per una banda tenim actualitat diària, l'actualitat que és rellevant o els temes que són repetitius o que interessen en el territori, doncs d'alguna forma formen part també del diari
en paper.
Però el diari en paper inclou altres seccions, com podrien ser entrevistes de profunditat, volem l'opinió de tots els partits polítics en els temes que, el nom de la biblioteca, ara les campanyes municipals...
Exacte, ara que venen les eleccions.
És un moment d'interpel·lar els nostres representants, no? I tots aquells que tenen representació a ciutat, doncs els interpel·lem per igual. O sigui que jo crec que és un diari que el que intenta és tenir una ciutadania, diguéssim, formada, activa i amb opinió.
Exacte,
sobre els temes que tanyaven. Tenim seccions com societat, política, cultura, economia, esports, etc. Però jo em centraria en que potser seria actualitat, que poden ser des de temes robatoris o temes molt puntuals.
O decisions que poden afectar la mobilitat o el que correspongués al barri.
Sí, no? És un tema crònic i central en el diari, no? I després temes més reposats amb el diari, com serien el tema d'entrevistes o articles més de fons o d'opinió, o col·laboradors habituals.
També teniu una secció de natura.
Sí.
Ens podries fer 5 cèntims a fenòmens naturals?
Sí, diguem que tenim dos...
Perquè és que hi tens alguna cosa a veure.
Alguna cosa. Sí. Tenim dos seccions que ja són... Aquest any farem el novembre farem el número 100. Diguem que ja serà el 9è aniversari i ja portem més de 90 articles d'Explora el Jardí, que això ho porta la Maria Josep Tort, que fa articles sobre jardins, parcs privats i públics.
Explora el barri? Explora els jardins?
Explora el jardí, es diu la secció.
Amb doble sentit.
La vocació que ha tingut sempre la Pitu i també el diari una mica és de posar en valor el patrimoni natural que tenim i el que ha fet ha sigut explicar des d'un punt de vista tan històric com de les espècies que hi ha a cadascun d'aquests parcs i jardins i ha tingut també accés a algun dels privats, no? Això, diguem que, després de quasi 100 números, ha portat a que l'any passat ens plantegéssim fer un llibre sobre els jardins de Sarrià Sant Gervasi.
Que és la tercera pota fins ara, no? Heu dit el paper, la web i ara un llibre.
Hem iniciat aquest Nadal aquesta tercera pota d'un producte alternatiu que ha estat un llibre que ha tingut molt bona rebuda. Tanta rebuda n'ha tingut que la gent ens ha demanat si podíem fer circuits per visitar aquests parcs i aquests jardins, perquè alguns són privats i no són d'accés públic.
Oh, que interessant. He de dir que la pròxima trobada, que serà d'aquí un mes, perquè hi ha la Setmana Santa entremig, vindrà la Maria Josep Tort, la Pitu, a parlar del seu llibre, perquè serà pocs dies abans de Sant Jordi, llavors volem engrescar els veïns i, si més no, fer conèixer el llibre.
Doncs la Maria Aptor s'ha compromès amb diversos equipaments, Vilaurània és un d'ells, a durant la primavera fer rutes de visita i de descobriment d'aquests parcs i jardins.
On es poden trobar aquestes, el programa d'itineraris?
Està, bueno, la revista el tenim, si es desadreça a la revista el podem facilitar, però cada equipament farà les seves inscripcions. Uh-huh. Ara el mes d'abril comença Casa Orlandall, uh-huh, però aquí Vilaurània seria el mes de maig, i tots els equipaments del districte han muntat aquest tipus de,
ah, que bonic,
de rutes de descobriment.
És preciós, això.
Sí. I la Pitu també, a l'hora de fer el llibre, a més del que era el contingut del diari, doncs va revisar i ampliar els que es van escollir, perquè no tenien cabuda a tots, i també va demanar la col·laboració amb una fotògrafa, l'Adriana Alzina, que diguéssim que posa molt en valor el patrimoni, perquè, bueno, t'entra pels ulls i et convida molt a veure'l.
Sí, jo el tinc i és molt bonic, la veritat. Sí. Llavors, a banda dels jardins, no?, d'explorar el jardí, hi ha una altra secció que va d'uns altres éssers vius que tenen ales i que són els ocells que tenim al barri, que t'encarregues tu,
exacte,
concretament, perquè tu ets una mica ocellaire, no?
Exacte,
o molt ocellaire.
Pajarero. Sí. Doncs també, igual que la Pitu, doncs, des d'un inici estic col·laborant amb el tema dels ocells. Hem estat fent, cada cop em costa més, igual que la Pitu, trobar,
clar,
parcs i jardins d'ocells que puguem visitar en el territori, no? Perquè una mica l'objectiu és que no calgui sortir del districte o com a molt de la ciutat. Però, clar, ja portem quasi 90 i pico ocells. Mm-hmm. A Barcelona hem de dir que, per exemple, que a l'últim cens de nidificants no arribava als 90, eren 83-84. S'ha incrementat amb algun, però també faig ocells que no són nidificants, sinó que són hivernants o que són
migradors
de passada.
I passen, exacte.
Exacte. Doncs diguéssim que Barcelona és una ciutat privilegiada amb el tema de natura. Tenim una bona cobertura verda, tenim uns bons corredors i tenim ocells o animals que estan, diguéssim, això, convivint amb nosaltres durant una època de l'any o durant tot l'any.
Sobretot els barris de muntanya.
I els barris de muntanya,
com són els d'aquest districte, no?
Exacte. Aquí som privilegiats amb aquest tema. Sí que ens falta tot el tema d'aus marines, o sigui, els barris que estan tocant el Besòs o el Llobregat o a mar tenen un altre tipus de configuració, però sí, tenim molts ocells i espècies vegetals que són forestals, no?, i que han anat entrant a la ciutat i els tenim en el territori i es poden, evidentment, gaudir i observar.
Sí, quan feia la carrera, no?, que explicaven que com Collserola té tantes entrades i sortides i estem geogràficament entre la zona eurasiàtica i l'africana, diguem-ne que hi ha moltes espècies, moltes diverses, que poden trobar el seu lloc adient per desenvolupar-s'hi, no? I de fet és conegut pels biòlegs que la zona de ciutat, és a dir, el Sollell de Collserola, hi ha una gramínia que és africana i que és molt interessant, que en general queda com despreciada, però que és molt interessant, no? L'albellatge és, uh-huh, és molt maca, i amb ocells deu passar el mateix. I més com hi ha moltes tesis de zoologia i de flora, perquè estan molt a prop de la Universitat de Barcelona, doncs està molt conegut, molt documentat. Llavors, si algun dels nostres oients volgués trobar els ocells del barri, per exemple, perquè diu, me'n vaig d'excursió i tinc intenció o tinc ganes de veure quins ocells puc trobar-m'hi, on l'adrecem?
Doncs per tenir una llista dels ocells del barri, jo crec que hauria d'anar, com ara algú publicat, seria els ocells de la ciutat, perquè no tenim encara publicat res específic. Uh-huh. Dins del jardí sí que tenim, doncs, això, 90 números, i cada número té un dels ocells, però sí que de tant en tant es fan sortides, la Societat de Veïns de Sarrià o bueno, altres...
Amb el mapa verd també hem
fet,
i el mapa verd tenim una fitxa.
Correcte, doncs allò seria una aproximació, però cal dir que, jo que sé, aquest hivern, per exemple, doncs hi va haver una espècie super divagant, rara, que va estar als jardins de Santa Cecília i venien ornitòlegs de tota Catalunya a veure'l. O sigui que,
què dius? Quina era?
Mira, era un... No et sabria dir el nom. Era un fiquedula collaris, vale? No sé el nom en català en aquest moment.
De quin
origen?
Mastegatatxes.
O sigui, era un tipus de mastegatatxa i era d'origen rus. Però diguem que...
I què feia aquí, pobre? Fugia de la situació d'allà?
Divagants. El que passa que el tema d'ocells, sobretot divagants, com que allà, per exemple, al Prat del Llobregat, molts observadors, gairebé tot el que passa per allà es veu i es cita. Dins de la ciutat és més difícil.
Ja,
però en aquest cas es va instal·lar en els jardins durant 2 setmanes, 10 dies, i era la forma de veure un ocell que és estranyíssim. No? I així hi ha casos, hi ha diverses xarxes que informen de rareses, no? I podem veure ocells que aquí no serien normals. No?
Què enteneu per ocell divagant? Despistat?
Sí.
Vale.
Diguem que a nivell d'ocells, que és el tema que conec una mica, hi ha una llista dels ocells que es poden veure a Catalunya, que té diverses categories. Hi ha una categoria que és la que es poden veure de forma regular, que són espècies estables, ja siguin que nidifiquen o que migren, però que es poden veure sempre. Després hi ha categories d'espècies naturalitzades, que ara malauradament en tenim unes quantes, no? que es van imposant, no? Com totes les citàcies que tenim a Barcelona, els lloros, les
cotorretes,
exacte, que d'alguna forma van ocupant un espai perquè no tenen predadors. No? I després hi ha altres que són aquesta espècie això de divagants, no? Que vol dir que són rareses que no haurien d'estar aquí, val? Però per corrents, per fred, per de vegades inclús alguna escapada, o sigui, no sempre és d'origen natural. Doncs tot això forma part de la llista, però amb la categoria que hem dit
que li correspon
de raresa.
Aquesta sí. I quina, on es poden trobar? Si algú està interessat, hi ha alguna web? Quina és la web a què es pot adreçar per veure aquesta classificació que dius tu?
Sí, direm que l'Institut Català d'Ornitologia seria l'organisme que té diverses webs on apunten tant les cites, o sigui, si volem saber què s'ha vist avui al voltant de... Bueno, a Catalunya, a qualsevol lloc, perquè això ho fan, és col·laborativa i ho fan els ornitòlegs que donen d'alta les seves observacions. Pues potser la plataforma que en aquest moment és més comuna seria la de l'ICO, però hi ha altres xarxes de compartir, diguéssim, cites, algunes de locals, no? Qui vulgui, per exemple, anar al Prat del Llobregat, doncs hi ha una específica del Prat del Llobregat, o del Besòs, o sigui, hi ha diverses de distribuïdes, no? I a nivell global, doncs, bueno, hi havia la Natosfera, que ara crec que ha canviat.
Sí, ha canviat, no recordo un nom.
Jo tampoc.
Però sí, ja no hi és.
Però bueno, que remenant per internet pots arribar a accedir a notícies molt fresques del que vols veure o a llistes de saber què és el que s'hauria de poder veure, doncs, bueno, en aquest moment a Catalunya o a Barcelona.
Enric, i els ocells és més fàcil moltes vegades sentir-los que no pas veure'ls. Llavors, en la web es pot trobar el cant de l'ocell per dir acabo de sentir una mallarenga.
Sí, sí. És veritat que cada cop quan anem al camp tots tenim un suport tecnològic, que és el mòbil, no? Que ens permet accedir a una guia, no cal portar la guia de
el Peterson.
El Peterson, no? Per exemple, seria exacte, seria un dels clàssics, no? Hi ha el Larson, el Singer, hi ha molts, però aquest seria un dels clàssics. Doncs ja no cal portar un paper, sinó que el pots portar electrònic i consultar, perquè a més els ocells de vegades els veus, però no veus el mascle, sinó el jove o el mutant o la femella, o bueno, pots veure plomatges que no siguin els estàndard, o també pots sentir, perquè aquestes webs tenen la versió dels cants. Hi ha 3 tipus de cant, no? Doncs el cant, el reclam i no sé com es diu l'altre. Però
quan el fan servir, ho recordes?
Sí, sí. Hi ha alguns que el fan en el moment de marcar territori, que és on estem començant ja a entrar ara, o sigui, la naturalesa comença a estar en l'època de zel.
Avui que ha entrat la primavera?
Avui que ha entrat la primavera ja portem alguns dies que els ocells estan com una mica descontrolats, perquè és un tema de hores de sol, de potència del sol, no? I ja han començat alguns migrants a pujar, alguns ja han passat de llarg, els que estan aquí encara no estan arribant a quedar-se, però ja el mes d'abril és el moment clau, és on arriben els ocells. El mes d'abril pluges mil, però també ocells mil, o sigui, és el moment que la natura està a tope. I també hi ha, per exemple, aplicacions que permeten, si sentim un ocell, gravar aquell so i te l'identifiquen. O sigui, t'ajuden
Vale, o sigui, que ho faríem al revés. Graves i després tu...
Les dues maneres.
Les dues maneres. Exacte. Està molt bé. Està molt bé. Totes aquestes webs i el que ens puguis dir ho penjarem al blog fenomensnaturals.net. Allà trobaran les adreces per poder saber quins ocells es poden trobar no només al districte, sinó també a Catalunya i sentir-los, si cal, no? per identificar-los. Escolta'm una cosa. Tornem al jardí?
Vinga.
On es troba el jardí? Si una persona del barri diu vull trobar aquest diari que pinta també, on es pot adreçar?
Val, el diari és en paper, i el paper és això, el distribuïm cada primer dijous de mes a 200 punts del districte. Aquests punts són estables, vale? I 100 d'aquests punts tenen un expositor del jardí on s'acumula, diguéssim, els exemplars. Llavors tenim a molts mercats, bueno, a tots els mercats, de fet, a centres culturals, centres cívics, biblioteques, molts comerços, alguns dels que s'anuncien, però no només, pastisseries, forts, verdoleries... Bueno,
els comerços que s'anuncien.
I supermercats també. O sigui que jo crec que si dones una volta pel barri, la primera setmana de mes segur que el trobes fàcil. Seguríssim.
Vale.
Aquest seria en paper. Hi ha l'opció d'anar a la web del jardí,
sí,
o apuntar-te a alguna de les xarxes, això, WhatsApp, Telegram, Instagram, i això permetria que rebessis aquestes notícies que cada dia van sortint una o dues i podries, a partir d'aquí, clicant a la notícia en concret.
La web la penjarem també al blog fenomensnaturals.net. Llavors estàs mencionant els comerços que s'hi anuncien. Aquesta és la vostra forma de finançar-vos.
Sí, tenim uns 250 anunciants, establiments, en el territori, que s'anuncien de diferent manera i són una mica el 80% del finançament de la revista. L'altra part aniria amb els subscriptors, que convido a tothom a poder, diguéssim, donar suport a aquest tipus de premsa, doncs, fent-se subscriptor. Amb això podria rebre en format electrònic o en paper a casa. I de fet també tenim subvencions, una mica per tota la part aquesta d'enfortiment del món cooperatiu o del món local. Però sí, 80% és anunciants, i els anunciants fins i tot cada cop ens demanen més anunciar-se a la web. O sigui, no tant en paper, sinó...
Que bé.
Sí, estan... Cada cop és veritat que el perfil del lector, arrel de la pandèmia, ha canviat, i cada cop més la gent consumeix a través de tauleta, de mòbil o de l'ordinador, i tenim, doncs, això, més de 600 accessos al dia online.
600 a la web?
Sí, sí.
Pa mal.
No. És...
Està molt bé.
I ara estem, d'alguna forma, reformulant la web, que confiem que això ens doni un salt, tant amb lectors com amb anunciants.
Ah, molt bé. Ja hem parlat del llibre, és un llibre preciós, el de la Pitu, però no parlem més perquè parlarem d'aquí 4 setmanes. Hem comentat que el jardí era una cooperativa. La cooperativa, com has dit tu, és una forma d'economia social i solidària. I jo sé que tu participes bastant activament en la xarxa d'economia social i solidària. Què ens pots fer 5 cèntims de què és aquesta xarxa?
Sí, diguem que el fet de que l'economia, entenent economia com la resolució de necessitats que poden ser, doncs, això, d'alimentació, però també d'educació o d'oci, etc. Doncs poder satisfer aquestes necessitats amb una economia local, val? És una mica una mirada a que els nostres diners treballin. Per exemple, els diners que estem gastant avui en dia, doncs, amb la subscripció de Spotify, són diners que estem d'alguna forma pagant aquí, però no sabem a on van, ni aquests impostos si generen cap tipus de benefici públic en el territori, però són diners que es perden, no? Llavors l'economia social solidària el que intenta és que la lògica dels diners sigui molt més justa, molt més democràtica, amb equitat de gènere, sostenible, no? I local. Llavors, en aquesta lògica de local, és el que estem treballant amb la xarxa d'economia social solidària local, que la idea és de que si poguéssim resoldre les nostres necessitats a partir del comerç de proximitat, a partir de cooperatives, associacions, fins i tot amb empreses, però amb una lògica no de que la seu està a Irlanda o està
Exacte.
A l'altra punta del món, sinó que d'alguna forma redistribueix els beneficis de forma local.
Seria... En el territori on està implantada.
Sobretot en el territori. Clar. Doncs això permetria tenir un creixement molt més orgànic, molt més autosostenible i també molt més inclusiu.
I més sòlid.
I més sòlid. I no només incloure l'economia monetària, no? Sinó també l'economia no monetària. Per exemple, les economies comunitàries, no? El fet de... Perquè aquí en el districte en tenim bancs del temps, tenim horts urbans, uh-huh. tenim grups de criança, tenim moltes formes de resoldre necessitats
grups dels veïns. Grups de consum.
Grups de consum, que entren en una lògica molt més de, per exemple, grups de consum, no? I en el nostre districte, que estem tan a prop d'una zona productiva que és Collserola, té tot el sentit del món que establim vincles de cooperatives o grups de consum amb gent de Collserola, no? Que això ens permet circuits curts, ens permet entendre quina és la lògica de la producció d'aliments. No sempre tenim disponibles tots els aliments, seran de temporada, però seran de proximitat. Bueno, entrar en aquesta lògica és els valors una mica i les bondats de l'economia social i solidària, no? Que és una mica el que hem d'impulsar.
I aquí em fas pensar, òbviament, i més per fenòmens naturals, que és molt més el que en diuen sostenible. Sostenible, que és una paraula que pot estar ja una mica gastada, però que la faig servir en el sentit de la perdurabilitat d'una societat i de fer-la sòlida, no? Com dèiem abans, perquè si portem els vegetals, les verdures de Collserola, el recorregut que faran és més curt. Per tant, no caldrà que vinguin en avió, no? Per exemple, o en camió, no? I també, per altra banda, em preguntava si un tipus d'economia com és el cooperativisme, que vull dir, que és local, que té aquesta visió que has descrit i que els propis treballadors, diguem-ne, que són els propietaris, entre cometes, del negoci, no fa que, no sé, potser és un somni que tinc, però no fa que no sigui tan destructor amb l'entorn, que no vulgui uns recursos no tan depredador, no? No sé si m'explico.
Sí, sí, sí. O sigui, jo veig que tenim com tres lògiques econòmiques, no? Que una mica és la de l'empresa privada, no? que d'alguna forma universitats i els models que s'emmirallen moltes empreses és a maximitzar el benefici. Això,
universitats d'economia.
També, totalment.
Sí, llavors... Vull dir-te que a vegades potser hi ha universitats que fan... Ui, perdó, algun tipus de nova empresa que no té per què tenir aquest...
No té per què tenir, però el mainstream està claríssim.
Això sí, arrossega.
I és on s'emmiralla també molt jovent, i, o sigui, la idea és fer un benefici. I llavors el màxim
benefici.
Correcte, amb la qual cosa el balanç social i econòmic, el balanç social i mediambiental d'aquests negocis de vegades no es mira com hauria de ser, però és una lògica que existeix. L'altra seria el món de l'economia cooperativa, vale? Economia social, que aquí, com que no s'ha de retribuir el capital, com que els cooperativistes són propietaris, no cal buscar aquest lucre, i a més, les cooperatives tenen mecanismes que el que intenten és això, tenir una lògica molt més social, molt de forquilla salarial, de conciliació...
No tan financera.
Absolutament no financera. I aleshores, bueno, és més humana, té una lògica més humana i més... Sí que hi ha cooperatives
pròxima.
Molt grans, com podia ser la de Mondragón, no?
Mondragón, sí.
Però hi han de molt petites, no? Llavors té una lògica molt, molt més arrelada i sostenible. I finalment hi ha les economies comunitàries, que formen part de l'economia social també. Que això, a més, obre tot un ventall d'arribar a generar economies no monetàries, no? Llavors, bueno, ha d'haver un mix de tot això, però la visió de sostenibilitat ha d'estar en totes elles i... La triple sostenibilitat, o sigui, l'econòmica clarament, o sigui, hem de generar treball, i si és pròxim, molt millor que no anar a treballar fora. Si podem treballar en el districte, viure en el districte, passar-ho bé en el districte... O sigui,
la ciutat dels 15 minuts.
Això mateix. Hem d'abogar per una ciutat humana i de 15 minuts, que tot ho puguem, les necessitats les puguem resoldre a una distància, caminant. Mm-hmm. Aquest seria l'objectiu.
Seria l'única manera de fer baixar les emissions de CO2 que avui els... ahir es va fer públic l'últim informe que ha tret l'IPCC, no? l'International Panel for Climate Change, que ens dona una finestra per moure'ns, però...
Ens urgeix, també.
Ens urgeix, que s'ha de posar en marxa ja, si no volem que ens enganxi els dits quan es tanqui. No? Sí, sí, seria aquesta manera. De fet, l'economia entronca amb... No? L'economia i ecologia tenen la mateixa arrel, no? Oikos, que és casa. No?
Que és casa.
És qui la gestiona i qui l'estudia. No? Alguna cosa més ens voldries afegir de tot el que hem comentat, Enric? Què ha quedat al tinter?
No, jo crec que hem anat tocant moltes coses i prou. No sé, convidar els oients a viure en comunitat, a viure en col·laboració amb els veïns i veïnes, amb tot el que passa en el territori, està ben informat com una revista com El Jardí, però a participar de projectes comunitaris com és la Ràdio Ferró, com uh-huh. és Vila Urània, o sigui...
Uh-huh. La Casa Orlandai.
Casa Orlandai. Gaudir amb col·lectivitat i amb proximitat. Uh-huh. O sigui, perquè realment passen coses, però acostumem a estar molt centrats sempre en l'espai on ens movem i amb Sitges, no? I costa molt d'obrir la mirada, no? I veure que estan passant coses molt interessants molt a prop. No?
Sí, i a més és una forma d'assegurança, no? Perquè si hi ha algú que té algun problema de salut greu, doncs i els veïns tenen establerta una certa xarxa amb els veïns, té moltes més probabilitats de sortir-se'n millor i més aviat. Sí, s'estableix.
Amb la pandèmia jo crec que ens hem donat compte de que som molt interdependents, o sigui que depenem molt els uns dels altres, i aquesta mirada que vam tenir durant la pandèmia cap a la natura, cap als veïns, cap a la comunitat de veïns, no? Que és algo sí. que de vegades ens fa no ens agrada, doncs, vam amb la caixera del supermercat, amb la farmacèutica, o sigui, vam generar una mirada diferent uh-huh. a tota la proximitat. I l'hem tornat a perdre. Jo crec que hem de recuperar això, però no sense l'emergència d'una pandèmia, sinó amb la il·lusió, no? Bueno, una mica hem de viure amb el pessimisme de que ens estan transmetent de que la realitat doncs no va bé, no? Uh-huh. Que hi ha una crisi a molts nivells, però amb l'optimisme una mica de l'esperança de que entre tots podem sortir-nos-en.
Sí, entre tots ho hem fet i entre tots ens podem en sortir, i sobretot si actuem units amb el que tens al costat. No? Hi ha alguna web que reculli totes les activitats del barri o del districte que tinguin a veure amb aquesta mena d'activitats del verd, de la sostenibilitat, de l'economia social?
No, jo crec que malauradament estem en un districte que hem estat una mica abandonats, no? per molts motius, perquè som un districte que hem anat al revés del color polític de la ciutat, que d'alguna forma sempre hem estat titllats de que vivim més, mengem més, viatgem més, o sigui...
Hi ha més estudis,
però això no és uniforme, o sigui, ni tothom que està aquí en el districte és així, i per molt que una part potser siguem així, o sigui, no és suficient. Abans, no tenim una vocació reivindicativa, uns teixits molt, molt forts i un acompanyament institucional per tenir, doncs ara, doncs això, una web on estigui tot. Hi ha moltes iniciatives molt, molt esparses, no? I una mica, segurament el repte que tenim és posar-nos en relació, no? I treballar plegades, perquè en aquest moment jo crec que sí que tenim prou entitats i persones i projectes interessants, però una mica cadascú doncs, anem fent la nostra, no? I el repte seria posar-nos en relació tots.
Doncs mirarem a veure com ho podem fer. Doncs si no hi ha res més, ho deixem aquí. Fins aquí els fenòmens naturals d'avui. Enric Capdevila, com te dius, director? O
el president del Consell Rector.
De la revista El Jardí. Que trobareu tots els enllaços al blog fenomensnaturals.net. Doncs adeu, Enric, moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar amb nosaltres avui. Gràcies també a Andrés Llost, que ha dut la part tècnica. I els oients us esperem d'aquí a 4 setmanes amb més ciència. Ja sabeu que ens trobeu a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a la plataforma iVoox, amb 2 os. Si teniu curiositat, no oblideu tampoc de consultar el blog fenomensnaturals.net. Doncs bon vespre a tots.
Bona tarda.
Adéu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.